Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Quatre temes són claus aquest matí per entendre l'actualitat. El primer, sens dubte, el més important, la guerra oberta en canal entre Israel i Palestina, amb un cap de setmana terrible, amb un atac demolidor de Hamas que deixa més de 700 morts, 2.200 ferits i un centenar d'israelians segrestats. I una resposta dura de l'exèrcit israelí sobre Gaza, amb 370 morts i també més de 2.000 ferits. Amb els Estats Units, que volen ser encara més protagonistes i més després de saber-se que entre els morts per l'atac de Hamas hi havia 4 nord-americans. El món torna a tremolar per una altra guerra oberta en canal. Segona, la mani d'ahir a Barcelona per part de la dreta i l'ultradreta. Segons la Guàrdia Urbana, 50.000. Segons Societat Civil Catalana, 300.000. Segur que més dels que s'esperava a última hora l'organització, però menys que la manifestació constitucionalista de fa 6 anys i menor que qualsevol que s'hagi fet a favor de la independència o de qualsevol de les diades. 3. Lola García ahir escrivia a La Vanguardia que podria passar que hi hagués l'amnistia aprovada, però que el president Puigdemont no pogués tornar encara que s'aprovés la llei d'amnistia, perquè a partir del moment en què, per exemple, Pablo Llarena o la Sala presentés recurs davant del Tribunal Constitucional, el procediment continuaria en vigor i, per tant, l'ordre de detenció també. Per tant, s'aprovaria la llei d'amnistia, però Carles Puigdemont no podria retornar. Quart, una llei de l'amnistia que està cada vegada més avançada i, per tant, un acord d'investidura que s'acosta cada dia que passa més. Qui pot parlar d'aquests quatre temes? De la guerra i del paper d'Espanya en aquest conflicte? De les negociacions entre el govern, el PSOE i Junts per Catalunya? De l'amnistia i per la manifestació d'ahir a Barcelona? Avui a les 9, el ministre d'Afers Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, al Món a RAC1. Són les 8:02 minuts, benvinguts al món.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Vinga, la Pelaterra, que és dilluns. Dilluns 9 d'octubre del 2023.
I comencem la setmana sense canvis. Avui tornarà a ser un dia de sol i de calor per l'època a l'hora de dinar, amb moltes màximes de 25 a 30 graus. Tot i això, fins a mig matí es mantindrà la fresca i els bancs de boira o núvols baixos, sobretot a les comarques interiors.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, ara hi ha 3 incidències actives. Des de primera hora es mantenen 2 vehicles apartats al voral a l'AP7 a Barberà del Vallès en sentit Girona amb 3 quilòmetres de congestió. La C60 encara talla un carril en sentit nord a Argentona per un altre accident i s'hi afegeix també un accident a l'AP7 a la Jonquera on no genera molta congestió, però també es talla part de la via. I recordar que la circulació continua molt complicada a l'A2 en sentit Barcelona entre Sant Joan d'Espí i Sant Andreu de la Barca per la incidència que ja ha reobert els carrils tallats.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. Israel declara formalment la guerra a Hamas 48 hores després de l'atac sorpresa del grup islamista. El govern hebreu ha fet oficial aquesta matinada el que ja era una evidència, que el país mobilitzarà totes les seves forces per reprendre aquesta ofensiva. En tot just 2 dies, el conflicte ha deixat almenys que se sàpiguen 1.200 morts. 1.200. Més de 700 israelians i gairebé 500 palestins. Però aquest últim balanç encara no recull les víctimes que han deixat els 500 bombardejos, 500, que Israel ha dut a terme aquesta matinada a la Franja de Gaza. L'exèrcit israelià diu que tots eren objectius militars i també admet que encara hi ha enfrontaments oberts a milicians de Hamas a com a mínim 7 o 8 punts diferents dins del territori d'Israel. Tel Aviv està fent tot el que pot per eliminar la presència d'islamistes al sud del país, mentre intensifica els bombardejos a Gaza i trasllada milers de tropes i de blindats cap a la zona. Són tot just els primers moviments d'una contraofensiva sense precedents per respondre a l'atac sorpresa que Hamas va llançar la matinada de dissabte, el més sagnant dels últims 50 anys. El grup islamista va bombardejar Israel amb 5.000 míssils i va obrir diverses bretxes a la frontera de Gaza, a través de les quals va infiltrar més d'un miler de milicians a territori israelià. Ni els serveis secrets d'Israel ni l'exèrcit esperaven aquest atac que va enxampar les tropes que vigilen la frontera amb el peu canviat en plena festa del sàbat. El resultat és ben conegut. Els milicians de Hamas es van moure molta comoditat pel sud d'Israel durant moltes hores, van assassinar centenars de persones i es van emportar almenys sent hostatges. De fet, en ciutats com Sderot, que està a molt pocs quilòmetres de Gaza, els islamistes van assaltar la comissaria de policia i van matar desenes de gens que hi havia presents. Israel avisa que la resposta serà contundent. A més, un ordre d'emergència perquè la població civil es pugui armar i des de dissabte ja s'han presentat voluntàriament a files uns 100.000 reservistes. El portaveu internacional de les forces de defensa, Richard Hecht, insisteix que no pensen dubtar a defensar-se amb tot el que tenen. Hecht avisa que per Israel l'atac de dissabte representa el seu 11 de setembre i avança que la resposta serà tan contundent com la que van liderar els Estats Units després dels atemptats a les Torres Bessones.
Respondrem de manera molt dura els pròxims dies. Serà llarg, però farem el que sigui necessari. Els atacs han estat una barbàrie. D'alguna manera, aquest és el nostre 11 de setembre. I no només això, perquè s'han estrellat contra un edifici, però també han mutilat i atacat civils o han segrestat gent gran.
Però, malgrat les amenaces de venjança d'Israel, Hamas continua endavant amb la seva ofensiva i a les últimes hores ha atacat l'aeroport de Ben-Gurion a Tel Aviv, el més important, sens dubte, d'Israel. De moment se saben pocs detalls. Els mitjans israelians només expliquen que a mitjanit han començat a sonar les sirenes de les instal·lacions que alerten d'un atac aeri. Ara bé, els combats més crus d'aquesta nit i matinada s'han concentrat sobretot a la zona més propera amb la Franja de Gaza, amb els centenars de bombardejos de la Força Aèria d'Israel contra objectiu de les milícies de Hamas. Això malgrat que ahir el conflicte va poder complicar-se encara més després d'un atac contra el nord d'Israel des del Líban. Hezbollah, una milícia pro-iraniana que manté el control del sud del Líban, va disparar projectils de morter des de l'altra banda de la frontera. Però de moment això no ha anat més enllà. De fet, aquesta és una de les grans preocupacions que hi ha a aquesta hora, que el conflicte vagi encara més enllà i hi hagi dos fronts oberts, un al sud, a la Franja de Gaza, i un altre al nord, a la frontera amb Líbia. Allà un contingent de 10.000 cascos blaus intenta garantir la seguretat a la frontera i ha desplegats, atenció, no oblidem, 650 soldats espanyols. Anem sobre el terreny per conèixer l'última hora d'aquests combats. Anem sobre el terreny, allà ens espera el corresponsal de RAC1 Israel, Salem Ergui.
En aquests moments hi ha combats entre soldats israelians i milicians del grup integrista Hamas al sud d'Israel, prop de la frontera amb la Franja de Gaza, i alertes a noves infiltracions del grup Hamas i també de Jihad. Tot això dos dies després que gairebé 1.000 membres del braç armat de Hamas van aconseguir penetrar i atacar 20 localitats. Israel ha aprovat la guerra contra Hamas arran de l'assassinat de més de 700 persones el dissabte i els 150 segrestats que ara mateix es troben a la Franja de Gaza, tal com confirmen portaveus de Jihad i sobretot de Hamas. La força aèria israeliana ha llançat més de 1.000 atacs des del dissabte contra infraestructures civils i militars de Hamas a una Franja de Gaza que compta ja amb més de 400 morts entre les bombes i també degut als combats.
Però malgrat tot plegat, una de les imatges més dures que ha deixat l'atac sorpresa de Hamas la matinada de dissabte és la de centenars de joves assassinats a trets en un concert al mig del desert. Participaven en un festival a tocar de la frontera amb Gaza i els milicians de Hamas se'ls van trobar gairebé tot just trepitjar territori israelià. L'últim balanç d'aquest atac és esfereïdor. Ja hauria deixat en aquest festival de música jove 260 joves morts, Sal.
La ràbia i la commoció a Israel es deuen també i sobretot a les imatges terribles dels joves segrestats pels terroristes de Hamas que participaven al festival de música celebrat prop del kibbutz Reim, també molt a prop de la frontera amb Gaza. Un festival de pau a molts joves israelians i estrangers que va finalitzar amb una massacre. Ahir es van trobar 260 cadàvers. L'atac va ser comès per desenes de milicians que van arribar en vehicles i van començar a disparar els joves a un atemptat comparat aquí amb l'11S.
Gràcies, Sal. Aquesta és, doncs, la situació més greu que ha viscut Israel en l'últim segle, tant per la duresa dels combats com també la repercussió i les aliances que poden implicar d'altres estats. De fet, el Wall Street Journal apunta que darrere d'aquesta ofensiva de Hamas hi hauria Iran. Segons el diari nord-americà, dilluns passat diversos funcionaris de seguretat iranians es van reunir a Brussel·les perdó, es van reunir a Beirut amb els càrrecs de Hamas i també de Hezbollah i van donar llum verda a l'operació militar. El The Wall Street Journal apunta que feia gairebé 2 mesos que la Guàrdia Revolucionària Islàmica de l'Iran planejava aquest atac. En canvi, des de Teheran desmenteixen aquesta informació del tot. Això, malgrat que abans d'ahir, després de l'ofensiva contra Israel, el govern iranià va felicitar públicament Hamas i a la capital iraniana fins i tot van celebrar l'atac amb focs artificials. Avui el Financial Times també posa al damunt de la taula un nom del qual sentirem a parlar força els pròxims dies. Apunteu-vos aquest nom perquè serà la cantarella que sentirem i el nom que s'anirà repetint els pròxims temps. Mohamed Deif. Mohamed Deif. Ell és el comandant de l'ala militar del grup militant palestí Hamas. I segons aquest diari, Mohamed Deif és el cervell de la incursió de dissabte. Deif va perdre un braç i una cama fa 20 anys quan Israel el va intentar assassinar en un atac aeri i ara és un personatge idolatrat pels militants islamistes a Gaza. Al marge de la figura de Mohamed Deif, allargada d'ombra de l'Iran al darrere, fa tema als experts en el Pròxim Orient, alerten que el conflicte derivi en una llarga guerra que impliqui altres països. En parlaven ahir al Via Lliure de RAC1 l'expert en relacions internacional Gabriel Garrum i el membre del Catalan Global Institute d'Adrià Fortet.
La intervenció de Hezbollah més enllà d'aquest atac puntual canviaria molt la situació, com a mínim la zona del sud del Líban estaria involucrada en aquesta guerra.
Tenim un risc important que això evolucioni cap a una guerra regional. No es pensava que Hamas tingués el potencial per fer això, però tampoc que tingués la intenció de fer això, i aleshores això canvia les regles del joc.
Bona prova d'això és que a Egipte, per exemple, la policia ha detingut un home que ha matat a trets 2 turistes israelians i el guia que els conduïa a Alexandria. El govern de Benjamin Netanyahu ha fet una crida als israelians que hi ha a la zona a abandonar tan ràpidament com puguin el país. De tot plegat, Egipte. De tot plegat, escoltem el comentari que signa la periodista i col·laboradora del Món a RAC1, Carme Colomina.
El govern israelià diu que aquest ha estat el seu 11-S, el brutal atac de Hamas per terra, mar i aire, el retorn d'una guerra oberta que impacta de ple en la reconfiguració de poder regional. La normalització de relacions d'Israel amb els Emirats Àrabs, Bahrein o el Marroc i l'acostament gradual amb l'Aràbia Saudita de Mohammed bin Salman, que s'estava cuinant a foc lent, suposaven un gir diplomàtic radical cap a un nou ball d'aliances al Pròxim Orient que amenaçava d'afeblir encara més l'Iran. Però Teheran també reclama el seu espai d'influència més enllà del tradicional suport a Hamas i a les milícies xiites de Hezbollah al Líban. En qüestió de mesos havia acceptat la mediació de la Xina per l'acostament diplomàtic entre Riad i Teheran i s'havia reforçat com a proveïdor de tecnologia a Rússia pel front ucraïnès. Però ara tots aquests càlculs d'estratègia entren en un escenari imprevisible i desconegut pel risc d'estendre el conflicte més enllà i pel recordatori més sagnant de que no hi pot haver seguretat a la regió si es deixa els palestins fora de l'equació.
La comunitat internacional ja ha començat a moure's davant el conflicte i ho ha fet de maneres diferents, dues concretament. D'una banda, els Estats Units entona un discurs més beligerant i de l'altra, la Unió Europea s'intenta presentar com un possible mediador per resoldre el conflicte. Però anem a pam. Joe Biden ha assegurat al primer ministre Benjamin Netanyahu que l'ajuda dels Estats Units per combatre Hamas ja va camí d'Israel. La Casa Blanca ha anunciat que desplegarà el seu portaavions al Mediterrani Oriental, una demostració de força de Washington que ens fa entendre una mica més la bestial magnitud que comença a agafar aquest conflicte. De fet, l'ofensiva de Hamas contra Israel va agafar per sorpresa la Casa Blanca, que fa mesos que treballa per normalitzar les relacions entre el país jueu i els seus veïns, com l'Aràbia Saudita. Corresponsal des de RAC1 a Washington, Javier de la Sotilla.
Suport inequívoc dels Estats Units a Israel, un aliat clau per als seus interessos a l'Orient Mitjà. El govern de Joe Biden ha aparcat les seves crítiques al règim de Netanyahu, amb qui es va telefonar ahir, i s'ha compromès a proporcionar ajuda militar al temps que faci falta. El Pentàgon ja ha desplegat reforços a la costa d'Israel, que inclouen 4 destructors, caces de combat i el Gerald Ford, el portaavions més gran del món. Els vaixells també seran utilitzats per transportar municions i per evacuar ciutadans nord-americans que hagin quedat atrapats al país. El secretari d'Estat, Anthony Blinken, sospita que la motivació de l'atac de Hamas hagi sigut allunyar l'acord entre l'Aràbia Saudita i l'estat jueu. Washington porta anys buscant que els països àrabs de la regió normalitzin relacions amb Tel Aviv, però tot plegat ha saltat pels aires amb l'inici de les hostilitats. Ara els Estats Units es preparen per l'escenari d'una guerra llarga i temen que el conflicte s'expandeixi a altres països de la regió. Mentrestant, els republicans ja han convertit l'atac en una arma política contra Biden, a qui acusen de tou i ineficient en la prevenció de conflictes a l'Orient Mitjà.
La Unió Europea, en canvi, busca la manera de rebaixar la tensió entre tots dos bàndols. L'alt representant de la Unió Europea, Josep Borrell, ha viatjat a Oman, al sud del Golf Pèrsic, per tractar la guerra amb els seus homòlegs de la zona. Mentrestant, països com França, Itàlia o Alemanya han reforçat la seguretat de sinagogues i ambaixades israelianes per por a possibles atacs. Eurocorresponsal de RAC1 a Brussel·les, Lluís Tovar.
Són hores de molts contactes entre les 27 capitals europees i la via diplomàtica s'intensifica amb tots els actors. Per exemple, ahir la tarda el president del Consell Europeu, Charles Michel, va parlar per telèfon amb els primers ministres d'Israel i Palestina, però també amb actors clau a la regió, com els caps d'estat de Jordània i Egipte. Els missatges que en surten és d'una crida a la fi de la violència i també a la responsabilitat a totes dues parts perquè les seves faccions més radicals no escalin el conflicte. Ara bé, molts líders europeus han tancat files amb Israel aquest cap de setmana i li han reconegut el dret a defensar-se. Mentrestant, a capitals com Roma, Berlín o París s'ha reforçat la seguretat i la presència policial a les sinagogues, ambaixades israelianes o escoles jueves davant la por de possibles atacs antisemites.
I a tot això, diverses companyies aèries han cancel·lat els vols directes amb les ciutats d'Israel i bàsicament amb l'aeroport de Tel Aviv, el de Ben Gurion. És el cas de Lufthansa, d'Air France o de United Airlines. De fet, durant el dia d'ahir, a l'aeroport del Prat es van suspendre dos dels tres trajectes que fan cada dia fins a Tel Aviv. Tot i això, un d'aquests, de la companyia Vueling, va enlairar-se igualment sense passatgers per poder endur-se les pròximes hores alguns dels ciutadans espanyols que volen abandonar Israel davant l'escalada que ha pres el conflicte. Ahir, de fet, Iberia ja va repatriar-ne uns 170, però en aquest cas ho va fer fins a l'aeroport de Barajas, a Madrid. Mentrestant, el Consell de Seguretat de Nacions Unides es va reunir ahir a Nova York per mirar de buscar una sortida al conflicte entre Israel i Palestina. Els països membres van fer una crida a posar fi a la violència i van demanar la protecció urgent dels civils israelians i palestins. Tornem a Washington, Javier.
Convocats d'urgència i a porta tancada, els 15 membres del Consell de Seguretat van tornar a demostrar ahir que són incapaços d'arribar a un consens. Després de dues hores i mitja, la reunió va acabar sense cap resolució conjunta i amb acusacions creuades entre els Estats Units i Rússia, com ja és habitual. A la sortida, l'ambaixador nord-americà Robert Wood va dir als mitjans que la majoria de membres condemnen l'atac de Hamas, però que es podien imaginar quin país s'hi havia oposat. Per al·lusions, l'ambaixador rus Vasily Nebenzia va acusar-lo de mentir i va instar les parts implicades a obrir una taula de negociacions. La representant de Malta, que té la presidència rotatòria, va dir que qualsevol condemna que surti del Consell de Seguretat s'ha de centrar en la violència de Hamas i va assegurar que els palestins també són víctimes del terrorisme. Les Nacions Unides ja computen més de 120.000 desplaçats de la franja de Gaza, però més enllà de la crida a l'alto al foc, el Consell de Seguretat no troba de moment cap horitzó diplomàtic per al restabliment de la pau.
A les últimes hores, qui també ha fet una crida a rebaixar aquesta escalada de tensió és el Papa Francesc. El pontífex demana la pau entre Israel i Palestina i assegurava des del Vaticà que qualsevol guerra és una derrota.
Que si comprenda que el terrorismo e la guerra non portano a nessuna soluzione, ma solo alla morte, alla sofferenza di tanti innocenti. La guerra è una sconfitta. Preghiamo perché sia la pace in Israel e in Palestina.
A Catalunya, mentrestant, unes 400 persones es van reunir ahir la tarda a la plaça Sant Jaume de Barcelona per mostrar el seu suport al poble palestí. La concentració la convocava la comunitat palestina per denunciar que el govern de Barcelona hagi restablert relacions amb Israel. És la decisió que va prendre Jaume Collboni poc després de ser escollit alcalde i que deixava en paper mullat la posició que havia adoptat fins al moment Ada Colau. Per això els manifestants protestaven contra Collboni, a qui consideren còmplice de l'apartheid i dels crims de guerra de l'estat d'Israel. Per entendre-ho tot una mica més, parlem d'aquí una estona amb Eugeni García Gascón, periodista especialitzat en el Pròxim Orient. Però també saludarem, per l'actitud que prendrà el govern d'Espanya, amb José Manuel Álvarez, ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació en Funcions. I també parlarem de la manifestació de Barcelona d'ahir, on milers de persones es van manifestar al Passeig de Gràcia en la marxa que Societat Civil Catalana havia convocat contra l'amnistia. Com sempre, avui la discussió és quanta gent hi havia. Els organitzadors parlen de 350.000 persones, però la Guàrdia Urbana rebaixa la xifra d'assistents fins a tot just 50.000. La meitat dels que l'independentisme va plegar fa menys d'un mes a la plaça d'Espanya de Barcelona. Tot i això, avui bona part de la premsa de Madrid veu en la marxa un gran èxit de mobilització i dedica gairebé tota la portada. El Mundo, per exemple, obre amb una foto d'una riuada de gent i el titular El rebuig a l'amnistia omple Barcelona i descol·loca el PSOE. L'ABC i La Razón coincideixen a destacar clamor contra l'amnistia amb dues grans fotos de la marxa. En canvi, aquests tres diaris acusaven l'independentisme de desmobilització després que l'11 de setembre aplegués 100.000 manifestants a Barcelona, segons la Guàrdia Urbana. La premsa catalana reserva un paper més discret a la manifestació a les portades. La Vanguardia titula en petit: milers de persones marxen a Barcelona contra l'amnistia. L'Ara, també en petit, destaca els 50.000 manifestants contra l'amnistia. I el Punt Avui, també en petit, ho resumeix així: Puigdemont a prisión, himne espanyolista. L'excepció és el periòdico, que s'hi dedica bona part de la portada a la mobilització amb el títol Marxa contra l'amnistia. Sigui com sigui, fossin més o menys, milers de persones van alçar la veu ahir a Barcelona contra una possible llei d'amnistia i van exigir al PSOE que posi punt final a les converses amb els partits independentistes. Ho van fer acompanyats de la plana major de la dreta i l'extrema dreta espanyola, que va desembarcar a Barcelona procedent de Madrid. Societat Civil Catalana va demanar als líders polítics que no acaparessin els focus dels mitjans de comunicació, però tot just posar peus a terra als Passeig de Gràcia, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ja va carregar amb duresa contra Pedro Sánchez. Li retreu que vengui a Espanya als independentistes.
No se trata de una amnistía que busque la convivencia, lo que busca es una transacción económica de presidencia del gobierno después de perder a cambio de 7 votos de personas que tienen cuentas pendientes con la justicia, y eso lógicamente es una involución y es una decisión reaccionaria.
Núñez Feijóo va haver de compartir el protagonisme amb la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que es va tornar a fer un bany de masses. Ayuso pujava el to i acusava Pedro Sánchez de tirania.
No puede ser que por 7 votos y sobre todo sobre cuestiones infundamentales que afectan al futuro y a la unidad de España, el presidente del gobierno pretenda llevarnos a un callejón sin salida y de una forma tirana. Nadie puede cambiar el destino de una nación, hacerlo a espaldas de los demás, imponiendo y retorciendo las leyes.
I en aquesta escalada verbal òbvia, Vox va ser encara més contundent. Santiago Abascal va alertar que Pedro Sánchez vol perpetrar un cop d'estat.
La negociación de Pedro Sánchez, el golpe que pretende dar desde el Palacio de la Moncloa, es una auténtica fechoría y es un golpe a las instituciones. Y como toda fechoría, necesita silenciar a la oposición, cosa que ya está pasando en el Congreso de los Diputados.
Vox es va notar tant com va poder i va apoderar-se de la segona capçalera de la manifestació, la que Societat Civil Catalana havia reservat als partits. En canvi, el PP va fer mans i mànegues per evitar una fotografia amb Vox i la delegació dels populars es va diluir entre els manifestants. Ho seguia la Sílvia Solanes.
Societat Civil havia reservat una segona capçalera per als polítics i això va capitalitzar Vox, que se la va fer seva. Va aprofitar que el PP havia convocat els mitjans a Rambla Catalunya i no a Passeig de Gràcia per desplegar-hi una pancarta en contra de l'amnistia i Sánchez. Era del verd de Vox, ocupava tota la centralitat de Passeig de Gràcia i la portava Santiago Abascal i tota la plana major del partit. Un fet que relegava el PP a buscar-se un nou lloc si no volia una foto dominada per l'extrema dreta. La comitiva popular va suar per entrar a un Passeig de Gràcia tapeït a l'altura de Provença davant de la Pedrera, però va renunciar a estar al costat de Vox i es va situar bastant més enrere, a una illa de cases aproximadament de distància. En aquest cas, sense pancartes ni cicles. Passaven més desapercebuts que Vox. El que no van poder amagar són els seus maldecaps interns. Isabel Díaz Ayuso es va avançar en Núñez Feijóo a l'hora de fer declaracions, que va haver d'escoltar els crits d'Ayuso presidenta. També molta fredor entre el president popular i el líder del partit a Catalunya, Alejandro Fernández. Ciutadans també hi era, però van quedar absolutament eclipsats.
La capçalera de la manifestació, liderada per la Junta Directiva de Societat Civil Catalana, va trigar 3/4 d'hora a recórrer el Passeig de Gràcia de Barcelona i arribar a l'escenari, que estava situat a l'alçada de la Gran Via. Va avançar entre crits d'amnistia no i sobretot de Puigdemont a la prisió. De fet, les referències al president Puigdemont van ser constants tant al carrer com en els discursos, informa Cesc Giró.
La pancarta principal va començar a caminar puntual a les 12 del migdia i va avançar amb dificultats pel Passeig de Gràcia perquè molts manifestants s'havien col·locat al davant. Durant el recorregut, música variada a tot drap i proclames contra els líders independentistes. A l'escenari, la presidenta de l'entitat, Elda Mata, també va fer referència a l'expresident.
Les estamos esperando para que la justicia puede hacer su trabajo.
I el vicepresident, Alec Ramos, va carregar contra el govern de la Generalitat.
Esta forma despectiva para desprestigiar a quien ejerce el derecho de manifestación y libertad de expresión en la calle es de totalitarismos. Si hubieran conseguido aplicar sus leyes, hoy no nos hubieran dejado manifestar.
Tot plegat sota un sol de justícia que va obligar els serveis d'emergència a atendre algunes insolacions. En acabar, l'entitat va fer sonar mitja estrofa del cant de la Senyera, una estrofa de l'himne europeu, tot l'himne d'Espanya i una versió extesa del Resistiré, del Duo Dinámico.
I un detall que no és menor. En el seu discurs, la presidenta de Societat Civil Catalana, Elda Mata, també va assegurar que els catalans que se senten espanyols fa 45 anys que se senten orfes a Catalunya.
Los catalanes que vivimos en Cataluña, que somos españoles igual que todos los demás, nos hemos visto huérfanos durante los últimos 45 años. Esto no puede seguir así. Somos españoles como todos los demás.
Pues clar, resulta que si anem 45 anys enrere, ens situem al 1978, que és l'any que es va aprovar la Constitució. És a dir, segons Elda Mata, els catalans que se senten espanyols estan orfes des que Espanya va recuperar la democràcia. I, per tant, hem de deduir, com es feia molt a les xarxes ahir, que sota el règim franquista sí que se sentien ben acompanyats. I, clar, la frase va ser clarament desafortunada. De fet, en el capítol d'incidents desafortunats hi ha tres escenes lamentables vinculades a la marxa d'ahir. La primera, les destrosses que, com acostuma a passar en manifestacions, alguns manifestants van provocar a diverses seus, en aquest cas la de Nacional d'Òmnium, on van arrencar cartells i van col·locar enganxines contra l'amnistia. L'entitat va condemnar l'atac a través de Twitter amb aquest missatge: la seva intolerància en referma en el compromís de treballar per la llengua, la cultura i el país no passaran. La segona és l'incident que va provocar una manifestant que lluïa una pancarta crítica amb el rei Felip VI, l'acusava de ser còmplice de l'amnistia, però alguns manifestants no els va agradar i s'hi van encarar. Ella va respondre ruixant-los amb un esprai de defensa personal i els Mossos van haver d'intervenir i emportar-se-la. I la tercera és la d'alguns manifestants increpant i dificultar la feina als periodistes de TV3 que seguien aquesta manifestació. Des d'aquí, per cert, una abraçada molt forta a tot l'equip del Món a RAC1 i de RAC1, a Marc Guadilla i a la Montse Sánchez i a tot l'equip de producció i càmeres que els acompanyaven de TV3. Tant els partits independentistes com el PSC van acusar els convocants d'intentar crispar l'ambient a Catalunya. Ara bé, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, creu que la manifestació va tornar a demostrar el fracàs de PP i Vox, a qui acusa de no tenir cap projecte per Catalunya. Ho deia des de Masquefa, la noia.
Avui hem constatat una vegada més el fracàs de la dreta i l'extrema dreta. Quan Feijó, Ayuso i Abascal, l'únic missatge que tenen per Catalunya és de venjança, és de repressió, és d'odi, constaten el seu fracàs. Per tant, el fracàs d'aquesta manifestació ens empeny a seguir batallant més que mai per l'amnistia i per l'autodeterminació.
Això deia el president Aragonès. El PSC també va carregar contra PP i Vox. Salvador Illa creu que van de bracet per crispar tota la societat catalana.
Feijó juntito de la mano con Abascal, ¿no? Para generar miedo. Se rompe España, dicen, ¿no? Para sembrar crispación, ¿no? Y siempre, esto no falla nunca, siempre a la contra. Siempre destruyendo. Incapaces de construir nada nuevo, ¿no?
I hi ha el recepte que reconeguin la diversitat d'Espanya si no volen donar ales als independentistes. I més enllà de la manifestació a Barcelona, ressaltar que Societat Civil Catalana també va reunir unes 200 persones a Brussel·les. És una segona concentració que es feia a la mateixa hora que el Passeig de Gràcia de Barcelona, també per protestar contra una eventual amnistia. Interessant sentir la lectura que es fan a les ràdios de Madrid. Hi ha coincidències a l'hora de concentrar les crítiques en qui? En Salvador Illa. A la SER, Àngels Barceló ha arrencat a les 8 parlant del conflicte a Gaza, però Carlos Herrera la COPE sí que era començat parlant. Culpa el PSC del fet que la manifestació d'ahir hi hagués menys gent que el 2017, però defensa que igualment va ser una bona mobilització.
La manifestación de ayer en Barcelona fue espectacular. Ahora, si quieren ustedes, entramos en los debates menores de ese. No, es que hubo menos gente que hace 6 años con... Bueno, claro que hubo menos gente. Es que entonces el PSC estuvo en esa manifestación, el PSOE lo estaba. Y ayer el PSC dijo de esta gente en la manifestación que lo que hacían era sembrar el miedo y la crispación. Ayer hubo una idea en la marcha de Barcelona que todos deberíamos repetir. No es una ley de amnistía, es una ley de impunidad. La izquierda juega muy bien con el lenguaje para convencernos de que un huevo es una castaña. Pero... oiga, no caigamos en eufemismos del supremacismo.
Carlos Alsina, Onda Cero, retreu a Salvador Illa les seves paraules d'ahir en què acusava el PP i a Vox de crispar l'ambient a Catalunya.
En un canto al reencuentro y a la convivencia, Salvador Illa podía haberse limitado ayer a reconocer el derecho de quienes no comparten la amnistía a manifestarse en Barcelona, pero tenía que combatirla. Porque al PSOE no le basta con cambiar aceleradamente de postura y reclamar a la gente que les siga en la nueva postura. Aquellos que permanezcan en la postura anterior y no se sumen al coro, aquellos tienen que ser desdeñados, descalificados como enemigos de la convivencia, revanchistas, egoístas. Como estos no son independentistas, estos miles miles de ciudadanos, pues no merecen ni reencuentro, ni convivencia, ni mano tendida, ni apelación al diálogo con ellos, ni nada parecido.
I és ràdio, Federico Jiménez de los Santos, carrega de manera molt dura contra Salvador Illa, li recorda que fa 6 anys va anar a la manifestació constitucionalista i que ara, en canvi, segons ell, lidera un cop d'estat.
Illa, que merendilla, que el pobre diablo, el siniestro sujeto, el cobrador del frac, que fue hace 6 años a la manifestación contra el golpe y que ahora está a la cabeza del golpe, bueno, como lo que es, como un cipayo, como un criado, tiene pinta además de mayordomo asténico, de mayordomo con úlcera o problemas de hígado, o sea, esa cosa verdosa que tiene él, siempre con esa cara verde y el traje marrón, parece un viudo de Oklahoma, el viudo de sí mismo.
Escoltem ara el comentari que hi posen dos col·laboradors del món arracó. El primer el posa la periodista de l'Ara, Núria Oriols.
És cert que l'independentisme ha perdut capacitat de mobilització des del 2017, però veient la manifestació d'ahir a Barcelona, molta més n'ha perdut l'espanyolisme. La protesta contra l'amnistia va ser l'expressió d'una minoria a Catalunya. Tot i això, tampoc podia ser d'una altra manera. Si mirem els resultats electorals del 23J, dels 48 diputats que estaven en joc al Principat, PP i Vox, els únics que van donar suport a la manifestació, només en van reunir 8. Els partits favorables a l'amnistia, ja ara ja hi podem incloure el PSC, en van sumar fins a 40. El PP, després de volcar la plana major de la mobilització, hauria de donar-se que només amb Vox i amb una estratègia de no a tot difícilment recuperarà terreny electoral a Catalunya. I si no guanya terreny electoral a Catalunya i al País Basc, difícilment podrà tornar a governar Espanya. Pedro Sánchez ho ha vist molt clar i és pel resultat del PSC el 23J que ara pot aspirar a mantenir la Moncloa. Això sí, amb contrapartides importants a l'independentisme, que segueix sent clau. Ahir Feijó va fracassar i Sánchez està una mica més a prop de retenir el poder.
I el segon el firma l'expert en comunicació política, Joan López Alegre.
Pedro Sánchez ja sap que els 19 escons que va treure Catalunya no eren per regalar-li a Puigdemont un bitllet de tornada a casa ni per convocar un referèndum. Tant Moncloa com Palau, els dies previs a la manifestació, van donar ordres de silenci. La consigna era poder sortir dient que l'alarmisme vers l'amnistia, en especial de Feijó, no era compartit per la societat catalana. La comparació amb la manifestació constitucionalista de fa 6 anys a Via Laietana era inevitable. I tal com passa a les manifestacions de la Diada, hi havia menys gent, però igualment era molta gent. El 2017 el separatisme va al·legar que darrere de la manifestació hi havia tot el poder de Moncloa. Però en aquesta ocasió, Madrid anava en contra de la gent que vivia al Passeig de Gràcia. El 2017 els catalans constitucionalistes van sortir al carrer esperonats, entre d'altres coses, pel discurs del rei. En aquesta ocasió estaven sols. Pedro Sánchez haurà fet una ganyota perquè tenia confiança en que ahir el centre de Barcelona estaria semidesert com qualsevol diumenge. Però la realitat és que gran part de la gent que sortia de les boques de metro i rodalies de la plaça de Catalunya venien del seu feu del Baix Llobregat.
Doncs bé, en plena ressaca de la manifestació contra l'amnistia, avui Pedro Sánchez comença la seva ronda de contactes per intentar ser investit president del govern d'Espanya i precisament la primera trobada serà aquesta tarda amb Alberto Núñez Feijó. L'endemà de carregar molta força contra el líder socialista, el carrer El Popular es reunirà avui amb ell. Serà aquesta mateixa tarda i tot i que no s'espera que hi hagi sorpreses, crida l'atenció que aquesta és la segona reunió que mantenen els dos líders polítics en poc més d'un mes, en 39 dies. Des de Madrid informa Roger Perciba.
Sí, i de la mateixa manera que la primera reunió abans del debat d'investidura de Feijó no va donar cap resultat, la d'avui no s'espera que sigui gaire diferent. Els papers, això sí, s'han invertit. Avui l'anfitrió és Sánchez i el líder popular anirà a la reunió per dir-li que l'amnistia no pot ser moneda de canvi.
A mi m'han convocat el senyor Sánchez i a diferència d'ell, quan se me convoca jo assisto. I quan hi ha debats parlamentaris jo estoy. I quan se me pide opinió jo la doy.
Sánchez, com ja va fer el 30 d'agost, reclamarà a Feijó la renovació del Consell General del Poder Judicial i, com diu Salvador Illa, respecte a les urnes i a les institucions.
Vamos a pedir respeto a lo que votaron los ciudadanos el 23 de julio. Y vamos a pedir respeto a los procedimientos de nuestras instituciones. ¿No? Y vamos a pedir respeto al conjunto de españoles. ¿No?
La cita és a les 5 de la tarda. Estarem pendents del rellotge perquè la reunió de l'agost no va durar ni una hora.
Precisament per intentar encarrilar la investidura, Pedro Sánchez s'ha omplert a reunions l'agenda de la setmana. Demà es trobarà amb el BNG i el PNB, dimecres amb la UPN, Coalició Canària i Esquerra, i divendres finalment amb Bildu i en Junts per Catalunya. Aquesta última trobada serà clau per mesurar les opcions que té de repetir a la Moncloa. Per cert, al País Valencià, els que avui sortiran al carrer són diverses entitats i partits de l'esquerra valenciana, com Compromís, Esquerra Republicana del País Valencià o Podem. coincidint amb la diada del 9 d'octubre, avui és festa a València, han convocat una gran mobilització per protestar contra els governs de PP i Vox i sobretot per defensar els drets lingüístics dels valencians. Parlant de Vox, la Fundació Dissensió, propietat del líder de Vox, Santiago Abascal, va obtenir 220.000 euros en ajudes públiques dels Ministeris de Cultura i d'Afers Exteriors. Ho explica avui el diari Oponeix, això, tot i que el partit de l'ultradreta especifica el seu programa electoral que aposta per suprimir totes les subvencions a partits polítics perquè ho considera una forma de privilegi. Doncs bé, entre el 2021 i el 22, Vox va rebre 4 ajudes pagades en caler públic, 2 de cada ministeri, entre d'altres per presentar un curtmetratge documental o un informe contrari a l'agenda 2030. El Confidencial rectifica ara una notícia sobre el president Puigdemont que va publicar l'11 de juny del 2020, fa 3 anys. Segons el diari, 8 diputats de Junts van utilitzar donacions fetes per la lluita contra el Covid per enviar diners a l'expresident de Brussel·les. Una informació que el mateix Puigdemont ja havia denunciat que era rotundament falsa. Doncs bé, el Confidencial ha hagut de rectificar per complir amb una sentència judicial que dona la raó a Puigdemont. Atenció, perquè aquesta nit, 8:35, a l'Argentina s'ha fet el segon debat electoral de cara a les eleccions presidencials pel proper 22 d'octubre, que seran fascinants. I una vegada més, el candidat de l'extrema dreta, Javier Milei, ha tornat a ser el gran protagonista. Ha negat el canvi climàtic, ha assegurat que no pensa complir l'agenda 2030 i ha carregat contra el que ell anomena casta política.
Siento que la casta política aquí presente nos está tomando el pelo. Este debate, como el anterior, termina siendo una pantomima irritante. Les debería dar vergüenza. Porque están atornillados a los carguitos. ¿Ustedes creen que una Argentina distinta es posible con los mismos de siempre?
Tot plegat, com dèiem, a només 15 dies d'unes eleccions que seran decisives per l'Argentina. Les enquestes mantenen Milei com a favorit, però l'escenari més probable a hores d'ara és que no obtingui els vots suficients per governar i hagi de competir en una segona volta contra el ministre d'Economia, el peronista Sergio Massa. Al debat, Milei ha carregat a tort i a dret contra tots els candidats amb faltes de respecte incloses. Corresponsal de RAC1 a Buenos Aires, Berta Reventós.
El debat d'aquest diumenge ha estat més viu que l'anterior i ple d'atacs creuats entre els candidats. En la seva línia habitual, Javier Milei ha carregat amb duresa contra els seus rivals.
Ministro Massa, ¿me puede explicar cómo va usted a avanzar en su política internacional si adentro de su espacio tiene gente que apoya a los terroristas y es amigo de los países delincuentes? Bullrich, mientras que vos sí podés lavar tu pasado de montonera asesina, nosotros solo gritamos y decimos cosas, no podemos cambiar. Si los socialistas supieran de economía, no serían socialistas. És tu caso, Miriam.
Un dels eixos temàtics ha estat el medi ambient, inclòs en el debat per votació popular. Ha estat la candidata d'Esquerres, Miriam Bregman, qui ha demanat a Milei que respongui pel seu negacionisme de la crisi climàtica.
La destrucción del planeta es una de las muestras más claras de la irracionalidad de este sistema capitalista que Milei defiende.
Nosotros no vamos a adherir a la Agenda 2030. Nosotros no adherimos al marxismo cultural. Nosotros no adherimos a la decadencia.
L'Argentina encara al tram final d'una cursa electoral que ha estat llarga i tensa. Entre la ciutadania es respira cansament i frustració en un context de devaluació diària de la moneda i un cas de corrupció en el partit peronista governant que ha indignat l'opinió pública.
I mentrestant, l'ultradreta també continua pujant a Alemanya, on ahir es van fer eleccions regionals. Alternativa per Alemanya s'ha consolidat com la segona força als estats de Baviera i Hesse, els dos que votaven ahir, on han guanyat els conservadors amb una àmplia victòria. I a les 8:37 minuts, us ho avança RAC1, el govern de Catalunya ha posat ja una trentena de multes a ajuntaments del país per incomplir el pla de sequera. Són municipis que o bé no presenten les seves dades de consum o bé encara no han aprovat plans d'emergència. En canvi, les sancions per gastar massa aigua tot just són a la fase inicial del procés. Informa Eudald Martínez.
L'Agència Catalana de l'Aigua tot just ha començat a enviar els primers expedients a ajuntaments que consumeixen més aigua de la permesa. Uns expedients que, en alguns casos, acabaran en sancions. Arreu del país, però, hi ha 16 municipis que directament fa un any que no presenten els seus consums d'aigua, tot i que hi estan obligats. I aquests són els que ja han rebut alguna multa de l'ACA per incomplir les obligacions del Pla Especial de Sequera. A la llista de municipis hi ha, sobretot, pobles petits, en molts casos rurals, però també n'hi ha 3 que superen el miler d'habitants. habitants. Són Perafort, Torrelavit i l'Espluga de Francolí, que amb gairebé 4.000 veïns és el municipi incomplidor més gran. Bona part dels ajuntaments consultats per RAC1 han assegurat que ja estan en vies de solucionar-ho o que fins i tot ja han enviat els consums, tot i que alguns també lamenten que no tenen les eines per poder fer el càlcul correctament. Les sancions volten als 1.000 euros, tot i que varien en funció de si el municipi es troba en fase d'alerta, d'excepcionalitat o d'emergència.
Això mentre els embassaments han arribat al seu mínim històric des que l'Agència Catalana de l'Aigua en recull les dades. La mitjana de la capacitat dels pantans és del 21%, la mateixa que el març del 2008, quan es va assolir el nivell més baix d'aquest segle. Els casos més alarmants són, per exemple, Sau, que està només al 16% de la seva capacitat, o el de Rialp, al 17%. Tot i aquesta situació, l'ACA descarta ara per ara avançar l'estat d'emergència a més comarques fins, com a mínim, finals de novembre.
Ibudol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia.
La primera pregunta és si hi ha pluja a la vista i la segona, si aquesta calor més pròpia de l'estiu, fins quan durarà?
Sí, d'entrada aquesta pluja la veiem la setmana que ve. Potser s'avancen alguns ruixats al final del cap de setmana, però ja en parlarem. De moment la veiem molt lluny. Paciència, un dilluns tranquil, amb anticicló, amb sol, amb boires, amb núvols baixos matinals, s'han de trencar a partir de mig matí, allà a les 10:15, començarà a fer sol on encara no ha sortit, amb aquests núvols baixos, amb molta humitat, amb fresca, per tant un jersei, fins i tot una jaqueta a les zones més fredes, més fresques de l'interior i del Pirineu, però després al migdia tornarem a respirar estiu, tot i que som entrats a l'octubre, màximes de 25 a 30 graus, fins i tot puntualment, com està passant aquests dies, es poden superar els 25 o 30 graus, i això encara va per llarg, calor per dies, fins divendres, dissabte, temperatures molt semblants, pot recular una mica la temperatura, fluctuar un grau amunt, un grau avall, a finals de setmana, però vaja, sempre per sobre del que tocaria aquesta època, per tant, ambient de màniga curta al migdia, fins al cap de setmana, i a veure aquests canvis entre diumenge i la setmana que ve.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en stick pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicaments sense recepta, adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol, havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
8:41 minuts de parlar de la Lliga. D'aquí uns moments ho farem. Parlem de Daniel Sancho, que és aquest senyor que presumptament va matar i esquarterà un metge colombià. I parlarem de un edifici de Barcelona, l'Hotel Vela, que està en venda.
Saps com es diu optimisme en alemany? Optimismus. Fàcil, oi? Doncs així de fàcil t'ho posa Opel si ets empresari o autònom, perquè arriben els dies pro empresa d'Opel. Només fins al 20 d'octubre, condicions excepcionals en tota la gamma Opel. Descobreix la tecnologia alemanya del futur. Vine al teu concessionari o entra a opel.es.
Amics de les participacions de Nadal, aquest any Loteries de Catalunya presenta una gran novetat. Enguany les participacions catalanes es fan amb la grossa i amb la doble. Amb un sol bitllet participeu en dos sortejos. Amb la grossa de cap d'any guanyeu 40.000 euros per cada 2 euros jugats. I amb la doble, fins a 1 milió d'euros per repartir entre totes les persones d'una entitat que tingueu el número guanyador. Demaneu les vostres participacions a loteriesdecatalunya.cat. Loteries de Catalunya és la nostra.
Jugar amb responsabilitat és guanyar, i només si ets major d'edat.
Que quan arribes a la cuina no et recordes de què hi anaves a fer és tan cert com que Aldi, prop de 9 de cada 10 clients, diu que la qualitat de la seva compra és igual o superior al preu que paga per ella. I el que fa 10? S'ha perdut entre les nostres ofertes. Més informació a Aldi.es. Així de fàcil, així d'Aldi.
Estic buscant uns pneumàtics casual, amb un look d'entretemps i tal, per a la platja, la neu, la pluja, per a tot l'any, vaja.
Si el que vols és una cosa que vagi bé amb tot, els pneumàtics 4 estacions són tendència. Aprofita el 2x1 de Peugeot Service amb les millors marques i triomfa en qualsevol passarel·la, vull dir, carretera. Condicions a Peugeot.es.
Peugeot. Xarxa de serveis oficials Peugeot de Catalunya.
Descobreix els màsters presencials i online de La Salle, una universitat internacional, tecnològica i emprenedora. Forma't en les àrees amb més projecció professional: data science, ciberseguretat, gestió de projectes, enginyeria, màrqueting digital i arquitectura. Últimes places per als màsters amb inici a l'octubre. Informa't en salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull. Be real. Be you.
Gaudeix del teu EQA 250 Plus de Mercedes-Benz.
El SUV compacte amb 530 quilòmetres d'autonomia i línia esportiva AMG Line. És el moment de passar-te a la mobilitat 100% elèctrica. Emporta-te-la ara amb el carregador i l'instal·lació de regal i, a més, beneficia't dels ajuts de fins a 7.000 euros del pla Moves.
Vine i informa-te'n als nostres concessionaris Mercedes-Benz, Autolica, Cars Barcelona, MB Motors i Autolica Tarragona.
A CESCE tenim la peça que la teva pime necessita per créixer. Assegura el cobrament de les factures amb Pòliza Fàcil, l'assegurança de crèdit més àgil, sense paperassa ni gestions administratives i amb un preu ajustat a la facturació. Pòliza Fàcil t'ajuda a construir la teva pime sobre segur. Calcula el preu a CESCE.es. CESCE, seguros de tu éxito.
Des que la meva mare viu a Domus Viclaret, se sent activa i rep les millors atencions. Què més podem desitjar? Residència per a gent gran Domus Viclaret, a prop de l'Hospital de Sant Pau. Informa-te'n a domusvi.es. Quan necessites ser cuidat, Domusvi està al teu costat.
Vols prevenir que les teves factures vinguin impagades? Per a Pimes, Pay Pimes. Vols recuperar els teus deutes? Per a Pimes, Pay Pimes. Recorda, per a Pimes, Pay Pimes. Truca al 93-737-6280.
T'hi has fixat en la gent rica? Ens referim a aquesta gent rica en sobretaules, en raig de sol, en llibres, en capvespres. Rica en temps lliure, en improvisar, en deixar-se portar. Rica, molt rica en rialles, en converses, en tranquil·litat. Cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros amb el cuponazo de l'11. Cuponazo de l'11. Sigues ric en vida.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Que a casa teva compten persianes motoritzades programables? La meva em descompta un 15% si vull canviar-les. Contracta la teva assegurança de la llar amb Verti des de només 78 euros l'any i gaudeix d'un descompte del 15% en el nostre servei de reformes, perquè et posis fins i tot escales mecàniques si vols. Verti, estalvia temps, estalvia diners.
Tres quarts de nou, en punt. Continuem els apunts aquí al món a RAC1. Els esports amb Repsol. El Barça punxa Granada, se'n va a la segona aturada per seleccions, tercer amb 21 punts, una altra aturada per seleccions, 15 dies sense futbol de primera. Els de Xavi Hernández van empatar 2 al Nuevo Los Cármenes en un final que també va tenir polèmica. L'àrbitre va anul·lar el gol de la victòria, Joao Félix, al temps afegit per un fora de joc posicional de Ferran Torres. Una decisió molt discutible, que torna a posar el reglament sobre la taula per dir que les mans i els fores de jocs posicionals o es fa una guia més detallada o realment cadascú s'ho agafa pel seu cantó. Aquesta decisió molt discutible que no justifica la pèssima primera meitat del Barça, per no dir la pitjor primera part de la temporada, però que no deixa de ser en aquesta decisió molt rigorosa la decisió arbitral. Ara el Barça té un punt menys que el Girona i tres menys que el Real Madrid, que recordem és primer. El Girona és segon. La posada en escena d'ahir a Granada va ser molt dolenta. Brian Zaragoza, el millor del partit, que com diu avui en Sergi Pàmies a l'avantguàrdia té nom de boxejador, va aprofitar una pífia de Gavi per avançar els andalusos als 16 segons i novament Brian va marcar el segon a la mitja hora. Lamine Yamal va retallar distàncies abans de la mitja part i es va convertir en el golejador més jove de la història amb 16 anys i 87 dies. El Barça va millorar la segona part i Sergi Roberto va empatar a 5 minuts pel final, però la reacció es va quedar a mitges. Com deia en Joao Félix, va culminar la remuntada rematant una centrada de Cancelo, però l'àrbitre va considerar que Ferran Torres, que presumptament estava en fora de joc, va condicionar... No, estava en fora de joc, sí, però va condicionar la sortida del porter intentant rematar la pilota. Per cert, el Barça continua de pega amb les lesions. Un altre, Jules Koundé, va marxar amb un esquinç al genoll i la Lamine Yamal també amb alguna molèstia. Recordem que Xavi ja té les baixes de Lewandowski, Frenkie de Jong, Pedri i Rafinha. Enviada especial de RAC1 a Granada, Marta Ramon.
El Barça marxava de Los Cármenes amb la sensació d'haver merescut guanyar per la reacció de la segona part amb el 2-2 de Sergi Roberto i el gol del quasi triomf de Joao Félix anul·lat pràcticament en l'últim sospir. Havien tingut la remuntada a tocar després d'haver concedit massa. Amb els dos gols del Granada, el conjunt de Xavi ja n'ha encaixat 10 en 9 jornades de Lliga, la meitat dels que va rebre en total al llarg de tot el campionat del curs passat. Xavi ironitzava sobre què s'havia de destacar.
És un bon partit, no ens podem quedar en el resultat. Así como el otro día no os quedasteis en el resultado, en el 0-1 del Porto, sino que analizabais que no se jugó bien, hoy se ha jugado bien a fútbol. Si se analiza, se analiza justamente.
La fita històrica de Lamine Yamal, convertint-se amb 16 anys i 87 dies en el jugador més jove en marcar la Lliga, va quedar deslluïda per la tònica del partit. El mataroní va ser substituït amb molèsties a l'adductor i abans va lesionar-se Koundé amb un esquinç al genoll esquerre. A tots dos els faran proves aquest matí.
Gràcies, Marta. I sobre la jugada polèmica del gol anul·lat a Joao Fèlix, Xavi assegura que no veu fora de joc posicional per enlloc.
Tant com l'anula el pot donar. Jo crec que no interfereix a cap jugador de l'equip contrari. La pilota passa i encara que el Ferran no salta, la pilota va allà. El Ferran la va buscar, però la pilota passa 2 metres. Per mi, de la mateixa manera que l'anula, el pot donar perfectament.
Escoltem de tot plegat el comentari que afirma el periodista de l'AS i col·laborador de El Món a RAC1, Santi Jiménez.
Si el Barça i la Reial Societat tinguessin televisió de club i no tinguessin cap mena de vergonya, avui tots dos canals començarien una telemarató de cacera als àrbitres dels seus partits d'ahir. Un pot acceptar els errors arbitrals o discutir decisions. Jo, per exemple, puc arribar a entendre amb moltes reserves que el gol de Joao Fèlix sigui anul·lat. Però no entenc de cap manera que no es xiuli penal quan a Christensen li fan la triple Nelson a l'àrea. Els de la Real podran dir el mateix amb el penal xiulat en contra i els que els hi van tangar. La diferència està en que la polèmica es queda a la sala de premsa. No hi haurà comunicat, ni programes al canal del club, ni persecució arbitral, com passa a la vergonyosa Real Madrid Televisión. I aquí està el problema. Mentre Medina Cantalejo, que és l'únic de la cúpula de Maguila Rubiales que no ha sortit a la foto, calla, amagat a la boira, tot segueix igual. I el Barça, que consti, no va empatar Granada per culpa de l'àrbitre.
En parlarem amb Joan Jopallàs, amb Miguel Rico i en Santi Segurola, cap a 3:15 del matí, i també es van jugar Atlètic de Madrid 2, Real Societat 1, a la vez 1, Betis 1, Celta 2, Getafe 2 i Villarreal 1, Las Palmas 2. I encara primer el Sevilla ha destituït Mendy Líbar després d'haver guanyat només 2 dels 9 primers partits de la Lliga. Per la seva banda, l'Almeria ha fitxat Gaizka Garitano com a nou entrenador després d'acomiadar Vicente Moreno. Mentrestant, a segona, avui l'Espanyol tanca la desena jornada al camp del Villarreal B a les 9 del vespre i en directe a RAC+1. I abans a les 7 l'Andorra juga al camp de l'Ells, tot plegat després que Gerard Piqué hagi denunciat aquest dissabte que el govern andorrà obliga el club a marxar del Principat la temporada que ve. L'aposta és que l'estadi sigui polivalent i això xoca frontalment amb els requisits de la Lliga sobre els camps de futbol de primera i segona divisió. A Anglaterra, l'Arsenal va guanyar 1-0 al Manchester City amb un gol afortunat de Martinelli a 5 minuts pel final, un xut que va desviar sense voler a què. Ara el líder de la Premier és el Tottenham, els mateixos punts que l'Arsenal, 20 i 2 més que el City. I a França, el PSG va guanyar 1-3 al camp del Rennes, però Luis Enrique es va enganxar amb un periodista després del maig. Aquesta és la seqüència.
Luis, hay un detalle que le pareció un poquito menos bueno para trabajar.
Tú solo vas a lo negativo, ¿eh? Es acojonante.
No, me digas que esto es negativo, Luis.
Vamos, todas las entrevistas.
No,
es el tío más negativo de la historia del fútbol mundial.
No,
un día ganamos 1-4 y me dijo que merecimos perder, que gracias a Gio no perdimos.
Luis, es normal que te pido también esto. Es cosas de trabajo para ir adelante. Es para entender también para los más jóvenes.
Claramente.
Que entiendan, ¿no?
Los jóvenes
fútbol
lo entienden todo. Yo creo que eres tú el que no entiende. Es lo que yo pienso cuando haces las preguntas.
Caray. A la Lliga Femenina, mentrestant, el Barça femení va guanyar 3-0 la Real Societat i Alexia Putellas va igualar Jennifer Hermoso com la màxima golejadora del club blaugrana amb 181 gols i avui Llevant les Planes juga al camp del València a les 8. I atenció amb això, el canyà Kelvin Kiptum ha fet miques el rècord mundial de la marató que fins ara tenia Eliud Kipchoge amb 2 hores, 1 minut i 9 segons. Ara Kiptum l'ha fixat en 2 hores i 35 segons i s'ha convertit en el primer atleta de la història que baixa de les 2 hores i 1 minut. Recordem que un dels grans desafiaments del món de l'esport continua sent el de trencar la barrera de les 2 hores a la marató. Kipchoge ho va aconseguir per una cursa que la Federació Internacional d'Atletisme mai no ha reconegut oficialment. En Fórmula 1, Max Verstappen es va endur el Gran Premi del Qatar l'endemà de proclamar-se campió mundial per tercer cop consecutiu a la cursa sprint. En bàsquet, el Real Madrid és el nou líder en solitari de la Lliga CB després de guanyar de 19 punts al Girona. Abans del migdia, el Barça va guanyar de 4 al Morabanc Andorra i la gran Simone Biles ha tancat el Mundial d'Anvers de Gimnàstica Artística amb 4 medalles d'or i una de plata en el seu retorn. Ahir la nord-americana va quedar primera en barra d'equilibri i terra.
M'encanten aquestes sabatilles.
Oi que sí? Doncs a mi m'encanten el doble.
El doble?
Esclar, perquè fins al 15 d'octubre, si compres en les millors marques a través de Wilet, l'app de Repsol, estalvies fins a un 40% de l'import en saldo Wilet. Multiplica per 2 el teu estalvi.
Per 2? Això s'ha d'aprofitar.
Més informació a Repsol.es.
7 minuts i les 9. A Navarra, al poble de Vera, un jove mort quan li ha explotat un dispositiu electrònic que es carregava la tauleta de nit. El mort tenia 25 anys, estava dormint. Els agents de la policia judicial descarten que l'aparell incendiat fos un mòbil. però encara no han pogut determinar exactament què era, perquè ha quedat completament destruït. L'explosió va ser al migdia i va generar un incendi que va calcinar el llit. El noi el van portar a l'hospital en cremades greus i poc després, malauradament, va acabar morint. Daniel Sancho, acusat, recordem-ho, de matar i esquarterar el metge colombià Edwin Arrieta, tindrà un advocat tailandès. Ho ha comunicat la família, que explica que a banda de l'equip d'advocats espanyol en fitxaran un de local perquè coneixen millor el sistema judicial del país. Daniel Sancho, per cert, va sortir dijous passat per primera vegada de la presó, va ser per anar a declarar davant del jutge. Recordem que ara fa 2 mesos que ja està a la presó de Turquia. L'alcalde de Manresa, Marc Aloy, rep avui els convocants de la protesta contra la delinqüència i l'incivisme, que dijous passat va plegar unes 2.000 persones al centre de la ciutat. Són els representants del col·lectiu Manresa Diu Prou. L'Ajuntament assegura que comparteix la preocupació i dels veïns i comerciants pels incidents i diu que la predisposició per abordar la situació és absoluta. Mar Poyato.
Els representants del col·lectiu Manresa Diu Prou han aconseguit el seu objectiu, fer arribar les seves reivindicacions al govern de Manresa. Avui l'alcalde Marc Aloy i altres membres del consistori el rebran a l'Ajuntament i escoltaran les seves demandes, que bàsicament són més seguretat per lluitar contra la delinqüència i l'incivisme i més polítiques socials que fomentin la cohesió. Tot plegat després que, segons les sensacions dels manresans, els aldarulls hagin augmentat durant les últimes setmanes. Des de l'Ajuntament de Manresa diuen que les protestes que s'han fet darrerament a la ciutat constaten que hi ha un neguit i que calen millores per fomentar el civisme i la convivència, però puntualitzen que no es resoldrà només amb més policia al carrer. La setmana que ve, el dia 17, el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, presidirà la taula per la seguretat, el civisme i la convivència, que es reunirà per posar fil a l'agulla.
L'Hotel Vela, un dels edificis més icònics de l'Skyline de Barcelona, està en venda. Segons Crònica Global, el fons sobirà del Qatar, que n'és el propietari, l'ha posat al mercat i en demana, atenció, 265 milions d'euros. Són 65 milions més dels que va pagar fa 10 anys per comprar aquest hotel de 5 estrelles. Tot i això, segons explica el Digital, els empresaris del Qatar podrien arribar a parlar-ne, segur interessant, ho sap, ho vol fer, 230-240 milions d'euros. I encara a Barcelona, l'Ajuntament té tancat un centre cívic nou de Trinca per culpa de la presència d'una substància tòxica. És el centre de vida comunitària de Trinitat Vella, que es va inaugurar fa un any i mig i que va costar gairebé 8 milions d'euros. Fons municipals han explicat a RAC1 que abans de reobrir-lo hi han de fer una sèrie d'actuacions per eliminar els nivells de formaldehid, una substància química inflamable. Provoca irritació i fins i tot una exposició molt prolongada pot estar relacionada amb certs tipus de càncer. A les 9, avui a les 11 al matí al món a RAC1, amb el Pere Mas, el Víctor Amela i el David Broc, parlarem de la greu crisi de Telecinco. Fa un mes que va començar la temporada televisiva i la cadena continua en una davallada d'audiència inèdita. Els canvis a la graella no van i, sense anar més lluny, dissabte va salvar el prime time però pels pèls. És l'únic programa que més o menys funciona ara, que és el Got Talent, que va aconseguir pràcticament un 13% d'audiència i 1.100.000 espectadors, només uns quants més que la pel·lícula El diable es vesteix de Prada, que va emetre a Televisió Espanyola. A hores d'ara, el global està per sota d'Antena 3 i de Televisió Espanyola, que l'ha passat per davant. De fet, el mateix dissabte, tot i liderar el prime time, Telecinco no va guanyar les audiències del dia. Ho va fer precisament Televisió Espanyola. D'aquesta crisi d'audiència que travessa Telecinco i que en parlarem a partir de les 11, escoltem el comentari que signa la crítica de televisió del món a RAC1, Mònica Planes.
Hi ha una imatge d'infantesa que és difícil treure's del cap. Una cua de sargantana que, tot i haver-se separat del cos de l'animal, continuava movent-se sense rumb. Això és ara mateix Telecinco. Antena 3 se'ls hi va emportar la voz i passapalabra, i el 2021 Antena 3 va passar a liderar el rànquing. Enguany, Televisió Espanyola s'ha situat en segon lloc. La renovació que prometia Telecinco s'ha convertit en un despropòsit. Ana Rosa Quintana està caducada, havia de protagonitzar el canvi amb un gir ideològic i ha quedat reduïda a la truculència i la tele de fa 30 anys. Jorge Javier Vázquez i el seu ego han fet el ridícul. El 2017, una violació gran hermano va malferir la gallina dels ous d'or i yonquis de la telerealitat han mort de sobredosi. En l'època daurada, Basile solia dir que la seva missió era atendre la soledat de les persones. La teleporqueria era la seva medicina secreta. Telecinco s'ha passat dècades retroalimentant-se de la seva pròpia deixalla. Després de més de 20 anys de coprofàgia, la porqueria ja no alimenta i la cadena ha perdut el paladar. I ara no saben què han de cuinar.
En cinema, la guerra per dominar el relat es fa un lloc a la programació del Festival de Sitges. El director Daniel Benmayor, conegut per pel·lícules com Brook, ha presentat el festival Awareness. És una superproducció de Prime Video, Amazon, ambientada en un futur distòpic on hi ha alguns humans que poden controlar la ment dels altres. Més detalls des del Festival de Sitges, Maria Cusó.
En un moment de sobresaturació informativa on l'opinió sovint pesa més que la veritat, Daniel Benmayor es planteja què passaria en un món on alguns humans tinguessin el poder de crear imatges en la ment dels altres. Això és el que li passa a Lian, un jove amb superpoders que viu aïllat amb el seu pare fins que un dia perd el control en públic. A partir d'aquí, dos bàndols enfrontats intentaran donar-li caça i aprofitar-se de les seves habilitats. En parlava el director a RAC1.
Awareness nace un poco de esta idea, ¿no? La manipulación es un tema que está muy, muy arraigado, yo creo, hoy en día en la sociedad. Todo el mundo intenta convencerte de su punto de vista. Y hay una frase que me gusta mucho en la película, ¿no? Que dice que el poder no se consigue con dinero, ni con tecnología, ni con conocimientos, sino con la capacidad de generar una mentira y permanecer invisible.
Els televisius Carlos Scholz, Pedro Alonso i Maria Pedraza protagonitzen aquesta pel·lícula que s'estrenarà aquest dimecres a Prime Video.
I també ha passat aquest cap de setmana pels Sitges és Carles Porta, el periodista, ha presentat els primers capítols de Luz en la Oscuridad, la nova sèrie de True Crime que ha creat per Movistar Plus, Maria.
Luz en la Oscuridad és un pas endavant en la narració del True Crime a casa nostra. Tot un espectacle visual que, seguint la mateixa estructura que el programa Crims, utilitza un llenguatge purament cinematogràfic per explicar fets reals que posen els pèls de punta. Carles Porta considera que aquesta aposta per la narració és precisament el secret de l'èxit, en parlava RAC1.
No fem periodisme de successos. Nosaltres partim del periodisme de successos per anar més lluny, per explicar una història en la que